Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic que es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranya si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts una vegada més, un dilluns més, a l'Anem a la muntanya. Avui hi ha primer programa del mes de juny i ara sí que ja es pot dir que entrem a recta final de temporada. Només ens queden dos o tres programes, per tant, no us direm mentides, tenim, quan arriba aquesta època tenim una mica de ganes ja d'acabar la temporada, però sempre és un plaer estar amb vosaltres, ens agrada molt estar caient amb vosaltres, però també ens agrada fer una mica de vacances i ben aviat hi anirem. Per això us diem que falta pocs programes, acompanyeu-nos ara que en falten pocs, no ens deixeu estar, només en falten dos, per tant us esperem aquí cada dilluns i avui no pot ser un dia menys. Ja saludem a tota la família de muntanya, bona nit a tothom, com estem?
Bona nit, molt bé, home, molt bé. Avui hi ha hagut una gran notícia, eh?
Sí,
saps quin és, no?
Sí.
Que d'aquí poc temps tindrem dues repúbliques més a la Unió Europea, tu.
La d'Espanya i la de Catalunya.
Clar, home.
És un dia de revolució, avui.
Clar, home, vull dir, escolta, dues repúbliques més, això és important, home, de cara a Europa i nosaltres principalment. República Catalana i República Espanyola, tu, escolta.
Bueno, és un dia històric, s'ha de dir que sí, és un dia molt...
Sí, home.
No s'havia produït mai...
És el començament de les repúbliques, això.
I tant, sí. Hi ha hagut manifestacions...
A nivell nacional s'ha vist molt moviment, eh?
Sí. Jo no sé com acabarà, és la primera vegada que...
Això saps què passarà? Que encara ajudarà el referèndum de Catalunya, això. Amb aquest, allò que diuen en castellà, río revuelto, eh? Ganancia de pescadores. Sí. Doncs.
Però no sé si el príncep no sé si es mullarà gaire, amb aquest tema.
Bueno, per
no
això, que com que no es mullarà, vull que continuarà.
No sé el que vindrà ara. Bueno, segur que tot això se'n parlarà molt, molt, molt durant aquests dies.
I tant.
Però és que més, ho han fet expressament perquè... ja saben que després de l'estiu només hi haurà el tema de la consulta, clar. I ara sí. L'estiu parlem d'això i bueno, tot són moviments polítics.
No sé, a mi em sembla que també pot haver qüestions d'això de l'Undergarín i imagina't ara que processen a la filla, no? Si és la germana ja sembla que no tant, però si és la filla...
De vegades amb els germans, oi, tu, per aquí. Però bueno, un dia històric, no s'havia produït mai això a la història d'Espanya i aviam com acaba la cosa. Segur que llegirem molta d'aquesta cosa i veurem per la ràdio, per la tele i aviam com acaba tot. Esperem que siguin dues repúbliques. Jo crec que ens entendem millor amb una de pública que no pas amb una monarquia espanyola.
Home, per descomptat, i tant, jo sé.
Molt bé, doncs esperem que acabi molt bé la cosa i avui us direm que tenim tota la família de l'Anem a Muntanya. Veig que algú està lesionat i tot, teniu algun lesionat.
Sí.
I us en... avui farem una entrevista gravada. Entrevistarem a Josep Hernández. Sí, Josep Hernández. Sí, sí. Que vam gravar-ho i d'aquí una estona us ho passarem. Però, com sempre, primer començarem amb l'editorial. Joan, sí. De què parlem avui?
Doncs avui parlarem del voltor, que el voltor, l'au aquesta rapinyaire, sí. que s'expandeix a Catalunya i ja arriba a 40 quilòmetres de Barcelona.
A 40
quilòmetres? Aquí, per aquí Mollà, es veu com
van. Ah, doncs així està per aquí a
l'hora. Van trobar, o sigui que...
Molt bé. Molt bé, doncs parlem dels voltors avui a l'editorial. Josep, des de la Peixera, molt bona nit.
Bona nit.
La música de l'editorial, sisplau.
Doncs sí, avui parlarem de el voltor s'expandeix a Catalunya i ja arriba a 40 quilòmetres de Barcelona. Això és un article de fa un parell de mesos al diari El Periódico. Diu, un suposat atac a una vaca paridora provoca l'alarma a Mollà, al Bages. Segueixen mantenint els seus nius al Pirineu de Lleida, la Cerdanya, el Ripollès i en algunes zones muntanyoses de Tarragona. Però el seu radi d'acció s'estén cada vegada més pel territori català. Les seves incursions en abocadors i zones ramaderes de la Catalunya central comencen a ser freqüents i sorprenen els veïns i pagesos, més acostumats a veure'ls a les pel·lícules de l'Oest o els documentals que als prats de les seves masies. Com va passar en un suposat atac a una vaca paridora al Mollà, al Bages, a tan sols 40 quilòmetres de Barcelona en línia recta, que fa dues setmanes va deixar atònit un matrimoni que explota un petit ramat des de fa més de 20 anys. El primer que feia als matins era mirar si hi havia alguna columna de fum per als incendis. Ara miro el que hi ha al cel per veure si hi ha els voltors que han tornat. Explica la modesta Vall d'Oriola, que encara no s'ha recuperat de la impressió que li va causar veure una trentena de grans carronyaires devorant la bèstia que hores abans estava... pasturant en els seus prats. Els especialistes asseguren que és molt estrany que voltors ataquin animals vius i que en qualsevol cas vinculen aquests incidents amb problemes de bestiar a l'hora de parir. També culpen els ramaders de deixar sol el bestiar a les muntanyes durant aquests moments crucials en què poden necessitar atenció. Si els agents rurals determinen que la mort va ser causada pels voltors, el pagès cobrarà una indemnització, ja que aquestes aus estan protegides. Però aquests casos són molt poc habituals. El 2012 se'n van denunciar 60 atacs, dels quals només 5 van ser considerats positius, mentre que l'any passat, dels 49 casos que es van comunicar a la Conselleria d'Agricultura, només un va ser confirmat. Això no evita que alguns ramaders es quedin amb l'ensurt dintre després de trobar-se amb aquests espectaculars ocells, i fins i tot 9 quilos de pes, dels quals apenas se'n tenen coneixement, malgrat que la gran expansió que ha registrat els últims 30 anys. De les aproximadament 40 parelles comptabilitzades el 1979, es va passar a 431 el 1999 i a 1116 el 2009. Segons l'últim cens de la Conselleria d'Agricultura, a la web del Servidor de la Informació Ornitològica de Catalunya, s'assegura que en l'última dècada la població nidificant ha augmentat el 80%, amb un creixement mitjà anual del 10%. Ells comptabilitzen actualment uns 2.000 individus madurs. Els voltors no ataquen els animals vius, tret de raríssimes ocasions, i si ho fan, sol ser en casos en què la mare paridora està moribunda. Són ocells sanitaris que tenen una funció molt important en la naturalesa, insisteix el biòleg Ferran González Prat. Una opinió que comparteix el seu col·lega Jordi Baucells, del grup de naturalistes d'Osona, que descarta que aquestes aus puguin arribar a ser una plaga com els senglars i que explica l'augment de la interacció entre els voltors i els animals domèstics per les restriccions decretades durant la crisi de les vaques boges, el 2002, quan es va prohibir deixar els cadàvers del bestiar a la muntanya. Una època en què els voltors van ampliar el seu radi d'acció per buscar aliment en abocadors i zones que fins llavors no freqüentaven. Aquest procés ha provocat algunes distorsions en la seva conducta i alguns exemplars s'han tornat més agressius i han arrossegat la resta de la colònia amb el seu comportament. És un fenomen que s'està estudiant, explica Balcells. La funció benigna d'aquest necròfags també la reconeixen els ramaders, tot i que aquests qüestionen que segueixin estant protegits perquè consideren que l'únic que s'aconsegueix és que hi hagi una sobrepoblació. S'hauria de permetre que es matin els més agressius i controlar millor la població, perquè els voltors estan baixant als pobles, abans només eren a les muntanyes del Cadí. I fins aquí l'editorial d'avui. La dita d'avui l'he tret d'un article d'una periodista, l'Eva Piqué, en el diari Nació Digital, que diu, l'article parla de 45 coses que he après en 45 anys. I una d'elles, que només us en llegiré una, diu que el que he après és que hem de desconfiar del poder i dels poderosos.
Bé, moltes gràcies, Joan, per l'editorial. La setmana vinent, penúltima editorial de la temporada.
Aviam si hi haurà el Toni aquí. Suposo que encara no, em sembla, oi?
No. Jo diria que no, eh?
Bueno.
Va dir que... No sé quan va dir que venia. No sé quan va dir que venia. Principis de juny, em sembla.
El dia que venia.
No me'n recordo.
Doncs ara ja buscarem alguna cicla per llegir. No hi ha problema.
Molt bé, i ara passem a l'entrevista aquesta que tenim gravada, a Josep Hernández. Avui tenim aquesta entrevista que ens ha sigut impossible contactar amb la persona que teníem programada i, per tant, passarem aquesta entrevista. Josep, sisplau, quan vulguis.
L'entrevista de la setmana.
Bona nit. Avui entrevistem uns quants components de la colla del dimecres. Passarem a fer-los una entrevista perquè ens expliquin les diferents curiositats, històries i anècdotes d'aquesta colla. Bona nit a tots.
Bona nit.
Bona nit. Avui entrevistem uns quants components de la colla del dimecres. Passarem a fer-los una entrevista perquè...
L'entrevista de la setmana.
Bona nit. Avui entrevistem uns quants components de la colla del dimecres. Hola, bona nit. Avui entrevistarem a Verena Levy, és nascuda l'any 76 i és la força impulsora que hi ha al darrere de Run and Tour. És una corredora de muntanya amb molt de rodatge i que ha participat en diverses ultres. També és àrbitre de curses de muntanya per la FEDME. Li preguntarem sobre el tema de les curses, però també sobre aquest projecte empresarial que està tirant endavant. Bona nit, Verena.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal?
Com va començar com són els teus inicis en el món de la muntanya?
Bueno, la verdad es que no lo sabría definir exactamente con exactitud. Yo soy panameña y vivo en España desde hace 15 años. Y fue aquí, por eso me considero una corredora española, fue aquí donde descubrí las montañas, primero como senderista, y el afán de llegar antes más alto y más lejos, pues me fue llevando poco a poco a intentar correr y bueno, he visto que no se me daba tan mal y bueno, te vas acercando a círculos que te van impulsando cada vez a ser un poquito mejor. Yo nunca he sido deportista. Y bueno, esta ha sido mi primera participación. Con 28 años empecé a correr y casi que nunca toqué asfalto, sino que entré directamente a correr en el medio natural, en la naturaleza.
Mm-hmm. Quina, per tu, amb l'experiència que tens com a corredora de muntanya, quina ha sigut la carrera més dura que has realitzat?
La más dura que he realizado hasta ahora... Pues te podría decir que una carrera de ultra trail, la G2H en el País Vasco, es una carrera que se hace paralela a la Umillá, que a lo mejor es más conocida por la dificultad que entraña. Yo participé en una carrera de 80 kilómetros, bastante dura, y bueno, para mí fue especial porque... Tuve que superar un bajón bastante importante, del cual afortunadamente me recuperé y pude terminar la carrera. Y bueno, al mismo tiempo de que fue una de las más difíciles a nivel psicológico y físico, también tengo que decir que ha sido la carrera emocionalmente más satisfactoria que he vivido, bueno, hasta ahora.
Mm-hmm. Comentabas que eres árbitro de cursos de montaña. Explica'ns una mica en què consisteix això.
Me gusta mucho ser árbitro de carreras por montaña. Tuve la suerte de poder acceder a la capacitación para poder serlo. Y bueno, la verdad es que me animé porque me gusta tanto este deporte y la gente que forma parte de él, que uno intenta de alguna forma intentar ayudar a crecer el deporte, a mejorar el deporte. Y vi que realizando una labor de árbitro pues podía participar y ayudar a gente a este deporte que en cierta manera es joven y que cada vez está cobrando más auge. La labor de árbitro es bonita porque sobre todo lo más importante a lo que nos dedicamos es a velar por la seguridad de todos los participantes y bueno, eso me parece importante también. Y a la vez velamos porque el deporte se desarrolle dentro de un marco competitivo honesto, legal, igual para todos. Esas serían las dos tareas más importantes de un árbitro de carreras por montaña.
¿L'àrbit també ha de córrer o està en un punt fixe?
En cada carrera oficial del calendario de la FEDME tiene que haber tres árbitros, si hablamos de carreras cortas. Bueno, hasta que no sean de ultra trail. Un árbitro debería ser corredor porque, bueno, a mí, por ejemplo, me ha ocurrido alguna vez que ante alguna emergencia pues he tenido que desplazarme y la forma, a veces no siempre hay vehículos cercanos o son zonas de difícil acceso o hay que subir a algún punto inaccesible, pues si lo puedes hacer tú mismo por tus propios medios, corriendo sin sufrir demasiado en el intento, pues antes puedes llegar a verificar alguna cosa, dar asistencia a alguna persona. Entonces sí que es conveniente. De hecho, no es un requisito indispensable que el árbitro sea deportista, pero en los últimos años la FEDME está realizando una serie de pruebas físicas para todos los árbitros en activo a la hora de incluirlos en su calendario de programación, en el que se les hace participar en alguna prueba física para demostrar que tienen unas mínimas condiciones. Ya no es indispensable, pero sí que un mínimo de condición física tiene que tener.
Molt interessant. No, jo no coneixia pas aquesta, aquest tipus de funcionament. Ahora pasemos.
Sí, cada año, perdona, sí. Cada año nos reunimos, los árbitros interesados en ser activos ese año, nos ponemos al día en cuestiones del reglamento para uniformar criterios y para asegurar de que todas las carreras en España que forman parte del calendario FEDME tienen un criterio común y que hay una unanimidad, aunque luego cada persona, cada árbitro, como en todo, le da su toque personal y, bueno, ahí se ve un poco también la personalidad de cada uno. Pero sí, aparte del componente físico que mencionaba antes, también está el criterio reglamentario.
Mm-hmm. ¿Aneu vestits d'alguna manera especial perquè se us distingeixi?
Bueno, en este supongo yo que hay un poco de circunstancias de fondos para hacer una equipación. Se está trabajando en ello, la FEDME me consta que está intentando crear un uniforme, una forma de identificación. De momento sí que algunos tenemos unos chalecos que son de color rojo, que llevan el logotipo de la FEDME escrito por delante y por detrás, en material reflectante, un poco así, y bueno, los tres árbitros que vamos a cada carrera, pues el que no lo tiene en propiedad, pues lo intenta pedir prestado o la FEDME lo cede temporalmente, pero sí, vamos todo el tiempo identificados en cada carrera. No llega para todos, quiero decir, hay menos chalecos que árbitros, pero ya te digo, el que no lo tiene lo pide prestado, pero siempre, siempre un corredor podrá identificar a los árbitros de cada carrera por nuestro atuendo, que de momento consiste únicamente en un chaleco rojo.
¿Entenc que es una feina remunerada o es voluntaria?
Bueno, es remunerada. Obviamente, cuando un árbitro va a realizar un trabajo y se tiene que desplazar, y trabajar durante un fin de semana en jornadas que se sabe a veces cuándo empiezan, pero no cuándo acaban, cuando a veces la meteorología es adversa y uno se tiene que asegurar de que el recorrido de la carrera esté en perfecto estado antes de que lleguen los corredores, pues es bueno que este trabajo sea remunerado. Así las personas pues asumen una responsabilidad. Pero bueno, también está claro que el que no quiere arbitrar no está obligado a hacerlo. Entonces también es un trabajo voluntario porque solamente arbitra la persona que quiere estar allí, que quiere participar. Que luego se le remunere, pues me parece que es bueno porque es un trabajo de responsabilidad y tiene que ser reconocido y está bien que así lo sea.
Mm-hmm. Ahora, cambiando de tema, pasaremos a hablar del Run and Tour. ¿Cómo te va a venir la idea de crear este proyecto?
Pues esto viene un poco de conocer gente, de participar en carreras. Cuando sales de tu provincia, de tu comunidad autónoma y vas al norte de España, luego cruzas los Pirineos y corres en Francia, luego cruzas el Atlántico y corres en Estados Unidos, que es un poco la trayectoria que he seguido yo, pues me he ido dando cuenta de que donde más disfrutaba yo de correr y donde mejor se organizaban los eventos eran en unas regiones muy concretas de España que, sin embargo, no eran mundialmente o internacionalmente conocidas. Todo el mundo conoce, por ejemplo, el Ultra Trail del Mont Blanc, que es un evento grandísimo, enorme, muy bien organizado, pero creo que hay otro tipo de carreras que no desmerecen ni en belleza, ni en organización, ni en implicación de la comunidad. Y me parecía justo, quería dar a conocer este tipo de carreras y de entornos naturales, darlos a conocer internacionalmente. Como se da la circunstancia de que conozco gente en diferentes países y hablo inglés y todo, pues pensaba que ¿por qué no intentar que un corredor norteamericano, que a lo mejor piensa pasar unas vacaciones en España porque no puede venir y aprovechar esas vacaciones para participar un fin de semana en una carrera? Yo creo, estoy segura de que saldrían encantados y que la experiencia sería totalmente enriquecedora a nivel deportivo como cultural y gastronómico. Es una cosa que no todos los sitios pueden ofrecer y bueno, también sería un reto porque las carreras de montaña en España o en Europa son muy distintas a las que se hacen en Estados Unidos.
I va costar molt engegar aquest projecte?
Perdó?
Sí, va costar molt, molt
cuesta
esforç.
Cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, arrancar. Nosotros somos un proyecto pequeño en número de personas, en presupuesto económico, pero bueno, también somos grandes en ambición y en metas que tenemos. Y bueno, cuesta arrancar, pero la verdad es que estamos teniendo bastante apoyo entre la gente de aquí, de los diferentes sitios donde estamos organizando paquetes turísticos con carreras. Y bueno, somos optimistas en ese sentido de que nuestro mensaje va a llegar y de que vamos a poder presentar las carreras de aquí como las mejores que hay en Europa.
¿Y la seu de la empresa on la teniu? ¿On seria la seu central?
Pues está donde vivo yo, en Yecla, que es un pueblo de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Estamos en realidad a una hora de Alicante y bueno, aquí estamos en Yecla.
Tinc entès que la vostra idea per donar a conèixer que Espanya era el paradís de les curses de muntanya, és així?
Perdón, ¿me puedes repetir la primera
sí,
parte?
Que tenia entès que la idea d'aquest projecte era això, donar a conèixer que Espanya era un paradís de muntanya.
Sí, yo creo que España, por la diversidad de paisajes que tiene, por la riqueza cultural, donde en 500 kilómetros, 300 kilómetros, es que si lo comparamos con Estados Unidos, que es un país enorme, España tiene una concentración de diferentes culturas, idiomas, carácter de gente, gastronomía, climas, paisajes. Aquí se puede correr desde algo de montañas tipo alpino hasta desiertos tipo africano. O sea, yo creo que España es un paraíso realmente para poder correr aquí en prácticamente en cualquier época del año, norte o sur, y bueno, creo que es realmente un paraíso para la práctica de este deporte, para carreras de montaña cortas y para ultra trails, para todo.
I a nivell internacional voleu transmetre totes aquestes coses, no, diguéssim? O què els hi voleu transmetre concretament?
No, nosotros intentamos transmitir esto, damos a conocer pues todas las posibilidades que hay. Hacemos mucho hincapié de que España, a lo mejor puede sorprender a algunos, pero España es el tercer país de Europa más montañoso. Después de Suiza y Austria, viene España. Bueno, luego antes hay estados pequeñitos como Liechtenstein, pero España es el tercer país más montañoso de Europa y bueno, aquí se puede encontrar un tipo de paisaje en los Pirineos, en Cantabria, en los picos de Europa que no está tan accesible en otros países. Una persona de Estados Unidos, por ejemplo, que esté en Colorado, que no encuentra, que tiene el mar, que para ver el mar o acercarse a la costa tiene que tomar un avión y volar 4 o 5 horas, esto aquí en España puede estar a 3.000 metros de altitud y en pocas horas coger el coche y darse un baño en el Mediterráneo o en el mar Cantábrico. Es increíble las posibilidades que tienen aquí en poco espacio.
I el tipus de mercat amb què us centreu, abans parlaves dels nord-americans, seria els meus influents, diguéssim?
Sí, hemos elegido el mercado norteamericano por la extensión que tiene. Es un país con más de 200 millones de habitantes, donde las carreras de montaña, el trail en general, está cogiendo un auge casi tan impresionante como lo está teniendo aquí en España. Y bueno, porque pensábamos también que con el idioma inglés, aunque vamos muy enfocados al mercado norteamericano y canadiense, pues con el idioma inglés, que es el idioma en el que está de momento nuestra página web, pues podemos llegar pues también a todo el mundo anglófono, a lo mejor de Australia, del Reino Unido, países asiáticos, pero bueno, lo cierto es que sí que estamos basando toda nuestra estrategia de marketing al mercado norteamericano de momento.
En el públic nord-americà, ¿teniu guies bilingües per poder-los atendre?
Sí, todo el personal de nuestra empresa que va a acompañar a los corredores norteamericanos es una persona que es perfectamente bilingüe y que no tendrá ningún problema de comunicación con ellos. Además, en los diferentes tours y desplazamientos que hagamos y visitas turísticas que hagamos, siempre nos aseguramos de que van a ser atendidos por personal bilingüe. Por ejemplo, si vamos a un museo, si vamos a ver un monumento, si vamos a hacer una visita guiada. También hacemos entrenamientos guiados con corredores que hablan inglés, mejor o peor, pero bueno, que no tendrán ningún tipo de comunicación y que saben hacer llegar su mensaje y entender las inquietudes de nuestros clientes.
I en els vostres clients, ens podries posar un exemple de què els oferiu? Com comença des de que entreu en contacte fins que venen aquí?
Bueno, la dinàmica que tiene Ronan Tour es que ellos llegan a España, un cliente norteamericano puede llegar a, tiene que llegar a España por sus propios medios. Por ejemplo, nosotros tenemos una carrera muy bonita en el Berguedá, la Nuria Queralt, que se desarrolla en un fin de semana en julio, y pues ahí tenemos diferentes actividades para ellos. Nosotros los recogemos en un punto céntrico de Barcelona, que es una ciudad céntrica que luego visitaremos a posteriori, pero los recogemos allí y los trasladamos a una casa rural con todas las comodidades y con todo el encanto de la comarca del Berguedá, y allí nos alojaremos. Esa sería nuestra base de operaciones. A partir de allí, pues nosotros vamos haciendo unas pequeñas guías, visitas turísticas, reconocimiento del terreno, sin machacar mucho al corredor para que se reserve de energía para el día de la carrera, si es que viene a competir, o si viene en modo entrenamiento en cualquier otra época del año que no sea julio, pues haremos entrenamientos guiados con corredores experimentados y locales que se conocen bien la zona. Eso sería el 50%, la parte deportiva. El otro 50% serían visitas turísticas a los recursos culturales y gastronómicos de la comarca. Nosotros hacemos mucho énfasis en lo pequeño, en conocer los jardines Artigas, que es una obra de Gaudí desconocida, en hacer talleres de cocina y dar a conocer la gastronomía local, en visitar monumentos románicos, la historia, el pasado industrial de Cataluña. Ese tipo de experiencia de ver, de tocar, oler, sentir y saborear es un 50% también muy importante y en el que nosotros hacemos especial hincapié, todo con un trato muy personal. Por supuesto, al estar tan cerca de Barcelona, en este caso concreto, por ejemplo, pues sería imperdonable pues no hacer una visita por el mercado de la Boquería, la Pedrera, la playa de la Barceloneta, y también tenemos contemplados visitas de un día, pero siempre haciendo noche en el Berguedá, porque queremos crear recursos en la comarca, trabajamos codo a codo con gente local de allí y queremos que las comidas, los alojamientos, todo ayude un poco a la comarca a crecer y queremos ser conocidos, porque es una comarca a la que queremos volver, y queremos ser conocidos y tener relaciones allí a lo largo del año.
I d'aquest pack que oferiu als clients, l'aspecte esportiu quin percentatge ocuparia? Ja, diguéssim, el turisme, la gastronomia, quin percentatge ocuparia el que serien les curses?
No t'entiendo bien la pregunta.
No, diguéssim, heu parlat de que els arriben, els allotgeu, els porteu de visita. Ells, en definitiva, venen a córrer.
Sí, és important que esto está pensado para una persona corredora. Ese es el llamado de atención que hacemos, una persona, un corredor por montaña, de larga distancia preferiblemente, porque ya que vienen de Estados Unidos y quieren hacer un reto importante, pues un ultra trail parece bastante apropiado. Pero también es muy importante que si ellos quieren venir con un acompañante que no sea corredor, su marido, su mujer, padre, hermano, hijo, novio, quien quiera, que no necesariamente se sienta llamado por hacer un entrenamiento en montaña o competir o ponerse un dorsal en el pecho, no tiene por qué hacerlo, pero sin embargo pueden compartir la misma experiencia juntos y pasar unas vacaciones, porque es que hay actividades para todos. El que no esté corriendo, o mientras uno esté corriendo, pues al otro le vamos a llevar a hacer un vuelo de iniciación en parapente o una ruta en bicicleta, o lo vamos a llevar a un museo, o lo vamos a llevar a una clase de cocina. siempre habrá actividades para todos, pero sí que es cierto que bueno, nosotros estamos volcados al corredor y bueno, pero pueden venir perfectamente acompañados de personas que no tengan un perfil deportivo.
I el projecte Run and Tour, a quina fase es troba actualment?
Estamos en una fase de inicial, de promoción, de darnos a conocer. Ya tenemos unos paquetes preparados con toda la logística y todo el desarrollo de cómo sería la actividad. Y estamos intentando promocionarla en Estados Unidos a través de las redes sociales, a través de la prensa, de artículos en revistas. Y bueno, estamos muy al inicio de todo eso. Esto es un proyecto que se inicia formalmente cuando colgamos nuestra página web en internet, que esto es pues a principios de este año, en enero. Entonces lo cierto es que llevamos una andadura muy cortita pero muy intensa y estamos haciendo mucha promoción a nivel internacional y también intentando por otra parte ver qué otros proyectos podemos hacer a la hora de incorporar y hacer Run and Tour un poco más rico. En el sentido de ofrecer más experiencias, aunque no queremos diversificar muchos destinos, queremos trabajar pocos destinos, pero muy selectos.
I parlant dels destins, ara ens comentaves de la comarca del Berguedà, uh-huh. Aquí a Catalunya teniu alguns altres destins?
No, de momento, bueno, sí, estamos trabajando mucho en el Berguedà y muy prontito también vamos a sacar entrenamientos en el Valle de Arán.
I a la resta d'Espanya? Tinc entès a Sumaya...
A nosotros nos gusta mucho también el País Vasco, nos gustan las carreras que se hacen allí y la gente de allí, y estamos trabajando en Goierri, y en Sumaya. También tocamos en Cantabria, tenemos una carrera y unos entrenamientos en Castro Urdiales y luego también muy importante en el Valle de Benasque. Esos son los destinos que estamos trabajando actualmente y pienso que bueno, de crecer un poco pues a lo mejor lo hacemos a nivel internacional, pero bueno, de momento vamos a trabajar con estos.
Quan algun client ve us contracta a vosaltres, el vol també li gestioneu des d'aquí o s'ha de fer càrrec ell de l'avió?
En Estados Unidos los corredores o las personas suelen organizar sus vuelos internacionales mediante millas. Ellos acumulan una serie de millas, de puntos, ya sea por trabajo o de compras anteriores. La verdad es que no sé muy bien cómo consiguen tantas millas, pero los vuelos les salen muy económicos. Entonces hemos pensado que lo mejor sería que ellos llegaran a España cuando tuvieran a bien, en cualquier caso siempre antes de que empiece nuestra actividad. Igual pueden estar aquí, llegar con el tiempo justo o estar 3 o 4 días antes y descubrir por su cuenta otro sitio de España antes de sumarse a nuestro proyecto, pero sí, ellos se encargan de el vuelo de venir a España y volver a su país, corre por cuenta de ellos y no está incluido, y pensamos que así también les damos un grado de libertad para que se lo organicen como quieran.
Mm-hmm. Abans ens comentaves que estàvem en la fase de promocionar-vos també. Quins mitjans feu servir?
Pues estamos anunciándonos en revistas impresas, en 2 de las revistas más importantes de este deporte en Estados Unidos, que son Ultra Running y Trail Runner. Ambas son de tirada nacional y bueno, y también llegan por suscripción a lectores en Canadá. También estamos en las redes sociales y bueno, y vamos publicando también artículos en nuestra página web, que un poco ilustran sobre la cultura de las carreras por montaña y la cultura en general que hay en los sitios de destino de nuestros paquetes turísticos.
¿Y cuánta gente sube la empresa?
De momento somos una empresa pequeñita con muy poquitas personas. Estamos 3 personas involucradas en esto a tiempo completo y bueno, y seguramente pues a medida que vayamos creciendo iremos incorporando más personas.
¿Y las 3 personas sou tots de IECLA o sou de diferents llocs?
No, tenemos, bueno, uno sí porque es mi marido y forzosamente vive conmigo, él es un poco el que se encarga de todo lo que es la parte informática, la web y todo eso. Y luego también tenemos un colaborador en Castro Urdiales, que es José Blas, que es otro árbitro también y organizador de carreras, y es un poco el que se encarga de coordinar también las actividades en esa parte, pues porque a veces a mí me queda lejos y bueno, él nos da apoyo allí también y forma parte de Ronan Tour también.
¿Y los contactos en Cataluña, cómo los feu?
Pues los contactos han sido a través de, principalmente, de corredores a los que yo me he acercado, gente que me conoce en el mundo de las carreras por montaña, les he hecho algunas preguntas, me han presentado personas y bueno, ha sido como una a veces más larga, otras veces más corta cadena humana y siempre he llegado a contactar, me interesaba en un momento dado contactar con organizadores de carrera y bueno, aquellos que se han mostrado más colaborativos y más entusiastas y a los que le ha gustado la idea, como puede ser el caso de Luis Soler, que organiza la Nuria Queral, pues es también un apoyo bastante importante que hemos tenido y se puede decir que él y su carrera, porque el paisaje es precioso también, pero él y su carrera han sido determinantes a la hora de decidirnos por trabajar en el Berguedà, concretamente en Cataluña.
¿Y teniu alguns altres projectes per engegar o pensats?
Pues sí, pero están todavía un poco verdes y a lo mejor no es momento de hacerlos públicos ahora, ya los anunciaremos en su debido momento, pero sí, queremos un poco abrirnos también a otro deporte, quizá incorporemos también algo de bicicleta de montaña o proyectos así tipo duatlón de montaña, estamos estudiándolo, creo que eso puede ser interesante también.
Bé, hem parlat de tu com a àrbit de muntanya, de curses de muntanya i del Ronan Tour. Ens vols explicar alguna altra activitat que també portis a terme?
No, básicamente eso sería todo. A mí me conoce mucho la gente de un proyecto que tenía hace años que se llamaba, bueno, tampoco tantos años, hace 3 añitos o 4, inauguré una página web que se llamaba Atalantas Web. Era un proyecto totalmente altruista en el que en un momento dado a mí me pareció que no se daba suficiente cobertura a la participación de la mujer en las carreras por montaña y creé una página web llamada así, Atalantas Web, la mujer que corre, y bueno, ahí publicábamos noticias, entrevistábamos a deportistas femeninas de élite, dábamos consejos muy volcados a un perfil femenino, y bueno, la verdad es que la respuesta fue bastante satisfactoria, se creó una comunidad muy bonita en el que todas las corredoras nos llamábamos entre nosotras Atalantas, sin ser un club, simplemente hicimos, yo creo que acuñamos un poco ese término, hicimos un sinónimo de Atalanta a corredora por montaña o corredora de asfalto también, y bueno, hemos conocido a personas personalmente y luego también por internet, hemos conocido a personas de todas partes y bueno, así fue un proyecto muy bonito que al que ahora no le dedico tanto tiempo, sigue vivo, hay gente que lo mantiene vivo también porque la comunidad sigue hablando entre ella, pero yo personalmente no actualizo muchos contenidos por estar ahora volcada con Ronan Tour.
Verena?
Sí.
Muy contenta por aceptar esta entrevista. Se nos ha terminado el tiempo.
Sí.
Pero tú y yo ya estaremos en contacto para, bueno, para hablar de la semana que viene, ver qué hacemos.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Teresa. ¿Te parece bien? Me ha gustado mucho.
Vale, muy bien, Verena.
Gracias, adiós. Hasta luego.
Pronto,
gracias.
Hasta luego.
Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista. Al final hem passat l'entrevista de Verena Levy perquè amb la de Josep Hernández tenim uns problemes tècnics, sí. I la intentarem passar més
endavant. El nom hauria estar canviat, no? Perquè sortia a la colla del dimecres, o sigui que sí. Hauria de tenir el nom canviat.
Alguna cosa que no m'ha esbrinat passava i la intentarem passar més endavant. I ara ens n'anem amb la colla del dimecres i avui, com que anem una mica així d'ocells, d'aus, canviarem una mica el tema, no?
Com que en Joan Font, al començar el programa, ha parlat dels voltors, ara jo tinc aquí un escrit dels rapinyaires que tenim a Catalunya. Us faré una petita redacció del que tenim aquí, aquest país.
Perfecte, perfecte. Així enllacem amb el que ha dit el Joan Font del programa.
Exacte.
Doncs, si us plau, Josep, la música de la colla del dimecres.
Música.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bueno, doncs, parlem doncs dels rapinyaires que tenim a Catalunya. Catalunya és un país privilegiat per als rapinyaires. És l'únic país d'Europa, per exemple, on podem observar totes les espècies de voltors, 4 espècies d'àligues, 5 de falcons i un gran nombre de milans, estors, aligots, mussols, etc. Ens visiten observadors d'ocells d'arreu d'Europa i fins i tot del món. Si ens movem per la muntanya a l'estiu, sobretot el Prepirineu, però també el Pirineu i el Massís dels Ports, bàsicament hi veurem voltors. El voltor comú és el més freqüent, planant en grup tot el dia mentre hi hagi sol. Al Prepirineu també s'observa l'aufranc, una mena de voltoret de color blanc i negre, més semblant a una cigonya de lluny. I també el protagonista, aquests darrers anys, el voltor negre, l'ocell de més envergadura d'Europa. Ha estat reintroduït recentment en els indrets, a dos indrets, o sigui, en els dos Pallars, on ja es reprodueix i s'hi pot veure de forma habitual. Fins fa pocs anys s'havia extingit el Principat i només unes poques parelles criaven a Mallorca. Entre els voltors tenim una altra de les joies més preuades d'Europa, el trencalòs. Es tracta d'un altre gran rapinyaire que s'ha recuperat després de quasi extingir-se i ara ens podem gaudir àmpliament a qualsevol lloc del Pirineu Aixal. En el grup de les àligues també hi tenim dues magnífiques. Comencem per l'àliga daurada o reial, la més gran d'Europa, amb una envergadura de fins de 2,20 m en el cas de les femelles. A quasi tots els rapinyaires, les femelles són més grans que els mascles. A Mongòlia s'utilitzen àguiles daurades per a la falconeria i arriben a capturar llops, però l'àliga, cua barrada o perdiuera, atrau especialment l'atenció d'ornitòlegs i fotògrafs perquè és la més escassa d'Europa. També destaca a casa nostra l'àguila marcena, que com el seu nom indica, arriba al març i és estival, especialitzada en menjar serps i de la mida d'una perdiuera. Finalment, trobem l'àliga calçada més petita, no gaire més gran que un oligot i més pròpia de boscos de plana que no pas de muntanya. Entre els falcons ressalta especialment el xoriguer comú, conegut per la seva forma de volar fent l'aleta. A estones es queda suspès a l'aire, sense avançar, movent les ales de forma vibrant. Però el més impressionant és el falcó peregrí, que, com ja hem esmentat, és l'animal més ràpid de la Terra. També gaudirem dels falcons de la reina, sobretot si anem a les illes i més especialment als colombrets i a les pituïsses. A Catalunya hi ha dues espècies més de falcons, el falcó mostatxut a l'estiu i l'esmerla a l'hivern, tot i que aquests dos costen més de veure. No ens podem deixar l'aligot comú i el vesper, que s'assemblen molt. Tampoc els milans, que amb la seva cua forçada n'hi ha dos, el reial més escàs, el negre molt més corrent en migració i present de forma més escassa com nidificant. L'estor és un dels rapinyaires més abundants i desconeguts a casa nostra. Es tracta d'un potent predador de vol baix, de la mida d'un oligot, però amb la cua molt llarga i les ales arrodonides i curtes. Ell és l'amo del bosc. Caça des de tudons i garses fins a llebres amb els seus llargs dits. El seu parent petit, l'esparver, és especialista en sorprendre tòrtoles i merles enmig del bosc. Només queda mencionar les arpelles de cua llarga i ales estretes, que sobrevolen planes, cercalistes i aigamolls. Pel que fa als rapinyaires nocturns, tenim olives, mussols, xots i especialment el gamarús o gall carboner. El més impressionant de tots és el duc, una veritable àliga de nit comparable amb mida i força a una àguila perdiuera. És capaç de caçar guineus i s'adapta a gairebé qualsevol presa. El més petitó és el xup, un mussolet amb unes plometes com si fossin orelles que viu als jardins i als parcs. Hi ha una espècie també que va ser descoberta de forma molt recent als anys 80. Ens referim al mussol pirinenc, que viu a la Vall d'Aran i als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró. És molt petit, però fàcil de detectar pel cant. Fins fa poc es creia que la seva distribució s'acabava als Alps, però ara sabem que nidifica a Catalunya. Vient de la muntanya, per avui ho tenim tot, per la colla del dimecres.
Moltes gràcies, Josep. La setmana que ve més colla de dimecres.
Sí.
Amb una excursió.
Una excursió explicarem la setmana que ve.
Molt bé. I ara ja passem a les llegendes, que falten pocs minuts per acabar el programa. Quina llegenda explicarem avui, Juan?
Doncs explicarem la de la Torre de Lliri. Això són unes llegendes que les trec d'un llibre, El viatge al Pirineu fantàstic, d'en Pep Coll. I en aquest cas és d'un poblet de la Vall de Benasc.
Molt bé.
O sigui que ara en parlarem.
Molt bé, doncs anem cap allà. La música de llegenda, si us plau.
Bé, doncs parlarem de la Torre de Lliri. Casa la Plana de Lliri, la més antiga del poble, té una curiosa torre de tres pisos que feu construir una mestressa que va venir de Casa Rin de Gustain. Es veu que la dona, que també era de Casa Bona, ho posà com a condició abans d'anar-se'n de jove a Cala Plana. A Lliri conten que la noia exigia el caprici de la torre perquè a casa seua també n'hi havia una. A Gustain, en canvi, n'expliquen una versió molt diferent. Resulta que Casa Rin i Casa Tardan, les millors cases del poble, estaven sempre com gat i gos. En una baralla, el de Rin va insultar el seu rival amb aquestes paraules. Calla, desgraciat, que ets més poca cosa que un gra de mill. I l'altre li va contestar, doncs d'aquest gra de mill et creixerà un arbre que no et deixarà veure més el sol. L'endemà, a punta de dia, el Tardan va començar a construir una torre en un prat que posseïa davant de mateix de la Casa Rin. Amb l'única finalitat de fer ombra al seu rival, va aixecar una torre més alta que la d'un campanar, i encara avui planta ben dreta. Així doncs, segons aquesta versió, la futura mestressa de Cala Plana volia una torre, no pas com la de casa seva, sinó com la de l'enemic i veí, que de xica no li havia deixat veure el sol. I fins aquí la rondalla aquesta.
Moltes Moltes gràcies, Joan. La setmana que ve, més llegendes.
Home, i tant. Tenint en compte que el Josep ha parlat dels rapinyaires i així, i ha parlat també del xuriguer, i volia comentar que jo una vegada fent el servei d'aquest de prevenció contra incendis a la Serra Llisa, allà tocant aquí en el Farell, me'n vaig trobar un que quan voltava per allà, jo estava per allà i ell voltava per allà, i va anar baixant, planejava i baixava, i de tant en tant agafava per algun insecte, alguna llagosta o així, no? Doncs per mi, que no estava malalt, el que podia ser és que estigués acostumat a les persones, perquè m'hi vaig poder acostar fins al punt de fer-li una foto a un pam. És a dir que, bueno, fins al punt de que em sembla que, recordo que em va rascar la sabata.
La sabata.
Una cosa molt curiosa, eh? Vull dir, era sorprenent, i vaig poder fer fotos, però de molt a la vora, eh? Vull dir, tinc les fotos fetes allò, fetes a un pam quasi bé, no?
De moment marxen.
Aquest ocell no és aquest que trobem a vegades pel bosc, que ens va seguint? No sé si és aquest tipus.
No, el xuriguer no, és un rapinyaire. El xuriguer deu tenir un parell de pams d'amplada, de les ales modernes.
O de xuza, no?
No, és...
Ah, sí, perdó, sí. És un esperbé petitó, no?
Sí, exacte, sí.
Fa l'aleta, és allò que queda parat,
sí,
mirant avall.
I té les potes grogues, té les potes de color groc.
El que passa que, esclar, ell estava sol. Va arribar el Joan i devia pensar, bueno, mira, tens companyia.
Tinc companyia.
Acosta-t'hi i farem una mica la xerrada.
I tant. Passem al temps que, com sempre, els minuts del programa, passem al temps, sisplau.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
I ja som a l'espai del temps, últims minuts del programa. Cap de setmana, què podem dir? El cap de setmana que hem passat? Doncs que encara ha estat una mica inestable. Hem tingut algun petit duixat, sobretot divendres a la tarda. Però ja ha anat a menys, eh? No hem tingut la inestabilitat de la setmana passada. Ambient encara poc càlid, déu-n'hi-do la fresca que ha fet de nit. De dia sí que el sol pica molt, ja, som al juny, es nota que pica molt. I atenció per això, perquè aquesta suavitat, als amants de la fresca se'ls acaba el temps, eh? Ho anuncio. De cara a demà, atenció, sol i núvols, més o menys com avui. Com avui, però una mica més de núvols. I per què? Perquè hi ha un front que s'està acostant per l'oest de la península, i que mica en mica ens afectarà, demà ens afectarà una mica, només lleugerament, i pot ser que a la tarda hi hagi una petita tormenteta per aquí a la vora. Avui n'hi ha hagut, cap aquí al Berguedà, fins al Bages gairebé, però a Sant Feliu n'ha arribat. Demà pot ser que arribin 4 gotes, pot ser, no està del tot segur. Mínimes 12-13 graus, màximes 24-25. Dimecres, dia molt setmana demà, però aquest front el tindrem bastant a sobre, això que vol dir que hi haurà una mica més d'aire fred a dalt i per tant que les tempestes seran una mica més extenses, una mica més grosses, i pot ser que a Sant Feliu arribin a ploure, arribin a caure 4 gotes, eh? Les tempestes més extenses seran sobretot a la banda de Lleida. Aquí, com molt, 4 gotes, les temperatures mínimes 13-14 graus, màximes igual, 24-25. I atenció, perquè dijous començaran a haver-hi vents del sud. Això què vol dir? Que farà disparar la humitat i sobretot la temperatura. Per tant, dijous encara no, uns 25, 26, poder hi ha 27 graus, per tant el calor començarà a picar bastant, mínimes 14-15, i dijous el sol serà el gran protagonista de la setmana. Un sol que ja avanço que, atenció, divendres i sap diumenge picarà de bo, i a Sant Feliu, jo crec que per primera vegada aquest any, ja passarem dels 30, 31 o 32 graus. Per tant, la calor ja està aquí. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tothom. Ens veiem la setmana que ve, que serà el penúltim en la muntanya temporada. Gràcies a tothom. Adéu. She was just a girl. She expected the world.
Ona Codinenc.